Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Elon Musk li estan en la pinça i això afecta les accions de Tesla, a responsables d'enginyeria que abandonen el projecte i a crítiques en general. Tot just tancar temporada estàvem a l'espera de la resolució del Parlament Europeu sobre la llei del copyright. La votació va anar bé, els impulsors de la llei van perdre, però la batalla segueix. I finalment Apple renova els MacBook Pro amb nous processadors, nova versió 3 del teclat papallona i amb uns SSD que segons els crítics són els més ràpids del mercat. Tot això i més en aquest episodi 0, tastet de temporada 12 extra d'estiu de
Mossega la poma.
Que és que ja estic fent masses papers de l'auca.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, Marc. Aquí, a l'estudi 2 de Mossega la poma...
A l'estudi 2, que darrerament no hi gravàvem, aquí.
No, no, i aquest, amb aquest extra d'estiu, avui una miqueta perquè tasteu les noves falques, del que serà...
Ens dieu si us agraden o no, perquè encara podem canviar-les.
Sí, una vegada ja comença la temporada, no, eh? Que després això és un jaleu, eh?
Un jaleu.
Doncs això, avui ens hem ajuntat amb Marc i jo i hem dit, mira, va, anem a fer una demo del que serà la temporada 12. I així aneu escoltant les noves musiquetes.
Mira, abans de continuar, sí. Estic fent una cosa en directe. Tu no ho veus, però
no,
estic fent una cosa en directe.
Et mous,
he entrat en la tenda de l'Apple Store. Vale?
Vale.
He entrat en store.apple.com i bueno, Apple.es i vaig a comprar-me un MacBook Pro. I no el vaig a comprar perquè no hi ha quartos, però a veure...
Dels nous.
Un MacBook Pro 15 polzades dels nous, com gris especial.
Va de 2.000 a 8.000 euros.
No, poca broma, eh? O sigui, si m'agafo i em foto, eh? Dic, jo ara agafo i dic, mira, per començar, si vols, el guapo, mm-hmm. El guapo que té, això és una Radeon Pro amb 64 gigas, Touch Bar i Touch ID.
I té el T2.
Vale, si vols foto el Core i9 de 6 nuclis, vale, que
però tira... per què vols un core? Això només serveix
no
per...
sé.
Això serveix per llançar coets de l'Elon Musk
no
cap
sé,
a Mar.
No sé, no sé. Ja li fotem 32 gigas de RAM.
Vale.
32 gin. I li fotem 4 teres
de SSD.
De disc, eh? No li fotem software, perquè ja el tinc comprat el software, eh? I d'aixonses. 7.959 l'euritos.
8.000 pavos.
És com un cotxe barato.
Si va de 2.000 a 8.000 euros, ja t'ho he dit jo.
Hosti, tu. O sigui, sí, a mi l'Smart em va costar la meitat.
Però és MacBook Pro. És a dir, els d'Apple està clar que estan enfocant aquests productes al mercat professional.
Molt pro.
Molt pro. Fins i tot un MacBook Pro val 2.000 euros, és molt car. Mira, fes el mateix exercici si vols, però amb el bàsic de 13.
Amb el bàsic de 13. A veure, yeah. És que clar...
A veure, el que sí que han fet sembla, eh? Hi ha dues coses... No he vist moltes reviews, n'he vist dues que m'han cridat l'atenció. Una, la revisió del nou teclat papallona. Recordeu que estava en crisi el teclat, per tant estava en crisi el MacBook Pro. La versió 2, que és la que portava el MacBook Pro anterior, hi havia hagut un programa per, diguéssim, canviar el teclat i substituir-lo, i aquest llença la nova versió, la versió 3, que en principi diu que no està donant problemes. Al final li han posat com una marqueta de silicona al costat de les tecles perquè no agafi pols.
A veure, el MacBook Pro més barat que pots comprar-te és el de 13 polzades amb 128 gigas, que és el que tinc en l'iPad,
sí.
O sigui que no et dona ni per començar,
no.
I estem parlant de 1.500 euros.
Però aquest és el nou MacBook Pro?
El nou, bueno, el de 13 polzades, el MacBook Pro 13
però
polzades.
Però amb jo t'ho diré demà, amb la Touch ID aquest?
No, sense la xuga, sense
no,
el pues, Touch ID.
No és dels nous. El només han canviat els de Touch ID.
Només han canviat els de Touch ID?
Correcte.
Ah.
Per tant, estàs comprant un de l'any passat.
Si tu vols un dels guapos, has d'anar... Ah, sí, ja ho posa, nuevo. Mm. O sigui, has d'anar el de Touch ID, el 2,3 GHz, vale? I acaba amb un Core i5 i val 2.000 pavos per començar.
128 gigas de SSD o...?
No, 256.
Ah, ja m'estranyava.
256 i 8 gigas de RAM.
8 gigas de RAM, però bueno.
O sigui, és que a veure, per tindre... O sigui, a veure, mira, deixa'm fer una cosa. Dic, amb el que jo estic gravant el programa, el que estem gravant el programa, és un...
Però un processador més antic.
Amb el processador... Bueno, jo tinc... El que sí que passa, a veure, jo amb aquest que estic gravant, és en el seu moment era el MacBook Pro més car que podies comprar, i va costar 2.500 euros. Que és una barbaritat, però és una màquina que li falta molt per jubilar-se. O sigui, jubilar... I que em dona tota la potència... O sigui, és a dir, una màquina que estem parlant
pots
que té 4
vídeo,
anys...
Pots editar vídeo,
estic editant àudio, estic editant vídeo, estic fotent de tot... I dic, és una màquina que funciona de conya. És a dir, una màquina que té 4 anys i que aguanta, és a dir, que tant que es parla de l'obsolescència programada, aquestes màquines aguanten bastant bé el temps, sobretot si les compres quan acaben de sortir les... Però clar, o sigui, una o dos, o et guanyes la vida o treballes amb això...
Per això no ho podem... O sigui, o tens pasta i és el gran crepit... A veure, tothom que tenim... I encara que no tinguis pasta, la gent té algunes aficions amb les quals inverteix diners. Hi ha qui inverteix diners en viatjar, hi ha qui inverteix diners en drons, jo què sé, en fotografia, el que tu vulguis.
Mira, jo faig els números d'aquesta manera. Aquesta màquina m'ha durat 4 anys i segurament me'n durarà 2 o 3 anys més. Una màquina que et dura 7 anys i que la faig servir 8 hores al dia, perquè és la meva feina, escolta, quants euros em tinc que gastar per al lloguer de la màquina? Escolta, si estic fotent-hi doncs 1.500 hores a l'any.
Passa que aquesta... Però la teva reflexió és molt diferent de molta gent, perquè molta gent l'ordinador gairebé ni l'utilitza, només per aquelles coses que no les pot fer des del mòbil. Vale? Molta gent té mòbil, té iPad.
No, exacte.
Aleshores, hòstia, l'ordinador és que per fer la declaració de renda i aquestes
coses...
Bueno,
és que vols un ordinador per fer la declaració de renda, la pots fer amb l'iPad o ho fas amb un Chromebook?
No, amb l'iPad no pots.
Ho fas amb un Chromebook o amb el...
Ni el Chromebook tampoc crec que has de posar Windows XP o alguna cosa així.
Jo a la declaració de renda hi ha una senyora que es diu Margarita que me'l fa la Margarita.
Sí, sí.
Vale? O sigui, i em surt més barat no, perquè així no la cago. Però al final és dir, si és una eina de treball i com a eina de treball d'un professional que la faci servir com a mínim 8 hores al dia,
però, perdona,
vol dir que són 1.500 hores a l'any.
És que un professional mig que no necessiti fer edició d'àudio, de vídeo o retocar coses a fotografia molt avançades, hòstia, amb un MacBook normal, tira que te vas.
Deixa't estar. Si tu una màquina l'amortitzes en 4 anys i li fots 1.500 hores a l'any, vol dir que
no sé,
si estàs fotent 6.000 hores amb una màquina que li fotràs 6.000 hores de feina...
Però la gent no
utilitza
8 hores a l'ordinador.
Rasca-te-les.
Jo no dic professional.
Jo crec que molts oients a mossega la poma estan 1.500 hores a l'any davant de l'ordinador.
Home, hi ha molta gent que és developer o gent que és dissenyadora.
Els developers, dissenyadors, la gent que fa podcasting, la gent que fa moltíssimes coses, cony, estàs treballant amb l'ordinador.
O gent que treballa amb edició de textos, no, o aquest tipus de coses.
Bueno,
però edició de textos amb un MacBook tires, no necessites un MacBook
bueno,
Pro.
Jo en el meu cas
si és Retina, que
jo estic condemnat al Pro perquè les 15 polzades és una necessitat per temes de vista
bueno,
per espai de pantalla,
perquè tu no tens una pantalla externa. Jo tinc un de 13 que em dona més mobilitat que un de 15, però sempre a casa treballo amb l'Apple Cinema Display.
Jo és que amb el portàtil treballo aquí, ara treballo al sofà, treballo a l'habitació, treballo
al sofà, tinc a l'iPad.
Va amunt i avall. O sigui, és el meu, jo tinc una motxilla que és la meva oficina.
Bueno, són cars i està clar que és una inversió i tu has de pensar.
Ja ho diuen, és professional, però per un professional que la faci servir, encara que sigui la meitat de la seva jornada laboral, s'amortitzen molt ràpidament. O sigui, si val 2.500 euros, doncs 2.500 hores li faràs i al final, per una eina que tu fas servir, és la teva eina de treball, pagaràs un euro per hora. I aquest euro per hora l'amortitza ràpid amb una màquina d'aquesta qualitat.
Tant. Jo tinc el MacBook de 13 del 2015, a finals del 2015, me'l vaig comprar a inicis del 2016, abans de que sortissin els nous MacBook Pros, els de la Touch ID, perdó, la Touch Bar, i, és a dir, l'últim de los buenos, amb el teclat normal.
Sí, sí.
2016, 2017, 2018. Jo tinc un ordinador, si no me'l vull canviar, per 3 o 4 anys, però vamos.
Mira, jo vaig comprar el mateix, l'equivalent, en l'any 2007, que va ser la segona generació que portaven Intels, el MacBook Pro, amb 15 polzades i tal. I em va durar només 4 anys perquè se'm va caure per les escales. Si no m'hagués aguantat fins al 2004, quan em vaig canviar.
Jo vaig estar fent càlculs i per edició d'àudio, vídeo i tal, a part de que abans podies, diguéssim, actualitzar el MacBook, perquè jo tenia l'anterior del 2011, li vaig posar SSD, li vaig ampliar les gigas de RAM i em va durar fins al fins al que em vaig canviar l'últim. Vull dir que va durar 5 anys.
I és una màquina que continua funcionant, que pot seguir funcionant.
Sí, sí.
I amb aquesta segueixo d'allò. L'única cosa que passa és que ara sí que hem tingut el mes de juny i aquest juliol tòrrid que estem tenint, amb lo fresquet que estava sent a l'any aquest mes de juliol, foto molt de...
Bueno, els primers dies,
s'escalfa però ara tot... com la mare que el va parir.
Aquest teu s'escalfa?
Aquest meu s'escalfa. O sigui, però és quan la temperatura ambient està per sobre de 25-27 graus, i com que no poso l'aire condicionat a casa, perquè està treballant a 28-29 graus,
yeah,
clar, no arriba a dissipar. I allò s'escalfa molt, sobretot si li foto això, rendering de vídeo i coses així. S'escalfen molt, i quan me'l tinguis a la falda, hòstia, tu...
Yeah. El MacBook de 13 meu, que és més actual que el teu, jo no faig rendering de vídeo, però sí que tinc, ara aquests dies que m'he estat canviant falques i estic treballant amb el Logic, si tinc diversos Logics oberts, s'acaba escalfant una mica, vale?
Sobretot quan estàs en el Bounce i estava fent feina. Parlant d'això, tinc una nova eina preferida. Vale? Tinc una nova eina preferida que és un browser, un navegador. Ho vaig comentar per al grup de Telegram, però ho vaig arribar a explicar el d'allò. És un browser que es diu Brave.
Brave, de
Brave, Bravo. De Brave, em sembla que hi ha una pel·lícula de Disney que es diu Brave. El logotipus és un lleó. I llavors, què té d'interessant aquest navegador? Doncs aquest navegador és un navegador basat en WebKit.
Jo, perdona que et frustri, però ja sé el que té interessant, que no té el plugin de 1Password.
Té el plugin de 1Password.
Ah, aleshores compro.
Té el plugin de 1Password. Té el plugin de 1Password. Tranquil.
M'ho vaig apuntar, mira, encara que ho estigueu escoltant, com avui és un programa una mica estrany que estem aquí com fent proves, això del Brave ho trobareu en les propostes, al final del
programa. Sí, està a brave.com. Llavors, aquest és un navegador, diguéssim, que està dissenyat per oferir-te la màxima privacitat possible. O sigui, és un, en el mode normal ja porta AdBlocker i TrackerBlocker on Asteroids, a saco. Tenen un model de negoci que el que fan és que tenen, el que et proposen és que...
És open source o de qui és?
Sí, és open source. És open source i està fet per gent potent d'aquesta de Silicon Valley que està vinculada en projectes. La seva idea és que l'empresa de Brave el que et proposa, si vols, és que facis micropagaments de continguts, com que diu, no bloquejarem anuncis a tort i dret, però tenen acord amb algunes empreses de continguts, tipus New York Times i coses d'aquest estil, i el que et proposen és dir, aquestes empreses que et volen ensenyar anuncis i que tu no vols veure els anuncis, fes els micropagaments i ells t'ho gestiones i fas pagaments doncs, de cèntims per llegir coses sense tindre que subscriure. Aquest és el model, però no cal, jo no el tinc ficat aquest tema de micropagaments. No és obligatori. Però jo trobo que és molt interessant. Com a creador de continguts m'interessa molt buscar
i
maneres
mitjans, també, perquè jo, d'eliminar els... Els meus mitjans de confiança, que pago una subscripció anual, també els hi podria fer micropagaments. Perquè el tema de les subscripcions és un tema que n'hauríem de parlar en algun moment o altre,
Però el tema del micropagament, el problema està en que si jo em tinc que subscriure a un medi, tinc que, jo què sé, et vols, vol tu, per exemple, pagues a VilaWeb, em sembla que estàs si tu vols apuntar a VilaWeb, has de fer un càlcul mental en el teu cap, a dir, a veure, quantes vegades a la setmana estic entrant aquí, com valoro això, li has de quantificar un d'allò. En canvi, si dius, no, escolta, posa un preu, 2 cèntims, 4 cèntims, 10 cèntims, 25 cèntims, 2 dòlars, 2 euros,
però
el que
per
sigui.
Notícia.
Per notícia. I llavors, si tu ho fas servir molt, doncs estàs... T'és igual, però si tu et sembla que...
Però això no és una mica clickbait.
Com?
No forçarà una... Bueno, perquè pagaràs per la qualitat del contingut.
Tu
no
pagues
per...
si tu dius, jo m'estic llegint això, doncs començaré a començar a pagar això. I si algú trobes que està fent un clickbait, fins i tot vols ficar un red flag i escolta, és que aquí no vull entrar mai més. Però trobo que s'han de buscar motius aquest. De fet, l'altre dia hi ha un podcast que li estic en el Patreon, que és el d'en Sam Harris, que ell, una de les coses que diu és que ell coneix bastants casos de gent que està, de podcasts que estan a sota d'Estats Units, que estan suportats per anuncis i que de cop i volta han dit alguna cosa o han fet una entrevista a algú i de cop i volta se'ls retiren els supporters. De fet, a YouTube hi ha hagut algun problema on alguns anunciats s'han retirat. És a dir, compte, perquè és que el contingut que està suportat per anuncis tens aquest problema de llibertat d'expressió coercionada, encara que només sigui perquè t'has d'autocensurar perquè no diràs alguna cosa que el que t'està pagant és això, mentre que si el que t'està pagant és el que t'està escoltant, el que t'està llegint, pots dir el que et roti. i això és necessari. Llavors, l'altra part que té és, a part de que en modo normal aquesta gent ja bloquegen
a saco,
té la finestra privada.
Vale? By default.
El modo porno, la pots activar, tens el modo porno, però en el modo beta, que està només per Mac, però que tard o vindrà en l'iOS i tal, que també està per iOS, té una finestra privada amb Tor.
És la finestra privada per a malotes.
És la finestra privada a Tor. O sigui, bàsicament... Que és, o sigui,
a veure, que Tor tampoc és la panacea.
Tor és l'Union Router, ¿vale? És l'Union Router. O sigui, si tu estàs en finestra privada en algun lloc, no et fotran la cookie, però et veuran l'adreça MAC, i et veuran la IP. Vale? I a més, Bomistar estarà, o Garrafone, o qui sigui, amb qui tu estiguis, veuran els teus paquets.
No tinguis retocat el teu router.
Bueno, pots retocar el router, però al final si retoques faràs una VPN cap a alguna altra banda.
Vale? Sí,
clar, la idea del Tor és que tu entres en la xarxa i surts per on siguis, com una VPN, però absolutament aleatori. Jo, per exemple, he fet les meves proves, he fet per testing, per motius de testing i per allò de la ciència, entres al PornoTube, vale? I llavors et diuen...
Per motius de ciència,
i et diuen els vídeos més vistos a Romania, diu, molt bé, tanques la finestra, tornes a obrir, tornes a entrar a PornoTube, els vistos més, vídeos més vistos a Finlàndia, hòstia, estic a Finlàndia ara.
I els gustos són diferents entre els romans i els finlandesos?
Això ja no he arribat a veure el d'allò.
Continuï investigant, i la setmana que ve parlem.
Va, o sigui, hi ha un... Deixem-ho estar. Deixem-ho estar perquè...
Bueno, doncs està bé.
Corramos un estúpido velo, però la idea aquesta de dir entrar a llocs d'aquesta manera està, o sigui, pots navegar de forma realment privada. A més, si ja li pots configurar, doncs, llavors és el meu navegador, diguéssim, stealth, per dir, vull fer recerca d'alguna cosa, vull fer el que sigui, no tinc gas que Google sàpiga exactament tot el que estic fotent des del meu compte logat i tal, doncs entres i navegues amb el DuckDuckGo.
Ni Google ni altres.
Ni Google ni altres, però és que d'entrada Movistar, Movistar, que és el meu proveïdor.
Tornem, ho he apuntat, recordeu que estarà a les propostes.
Sí, molt recomanable. L'únic problema que hi ha és que si, per exemple, utilitzes...
Plugins.
No, plugins no. El plugin de OnePassword ja hi és.
No, però
no te l'has d'instal·lar. Ja ve integrat el suport per OnePassword en el navegador. O sigui, el tens.
M'ho miraré. Pues això sí que em convenç.
Però el problema que hi ha és que hi ha alguns proveïdors de continguts que quan entres en Brave ja no els agrada perquè no et poden ensenyar els anuncis, i si vas amb el Brave, amb la finestra privada, amb el Tor, ja hi ha alguns que ja diuen no et volem.
Jo tampoc et vull a tu.
Exacte, és que no et vull. Tu no em vols, jo tampoc vull.
Però això em passa a mi molts... Sí, jo ja sé que faig servir Adblock, ja ho sé. I amb aquells que entenc que necessiten viure de la publicitat i el seu contingut m'agrada, i el trec, faig una whitelist.
Sí,
ara, no m'amenacis com fan alguns d'això, estàs utilitzant Adblock, és la merda, ja ho sé que estic utilitzant Adblock.
Vale?
Més coses, continuant amb la línia dels MacBook i les seves renovacions,
no hi ha MacBook, no hi ha Mac Mini, evidentment.
No, bueno, això dels Mac Minis és una altra història, però ara ve l'època del Back to School, vale? De tornar a l'escola, que per cert aquests MacBook Pro estan sotmesos al programa de tornar a l'escola, si
sí,
voleu.
Segurament sí, però no, a veure,
però el MacBook normal no, i jo crec que hauria de sortir una renovació de MacBook normal abans del...
Rumores.
Però és que penseu que la gent normal no torna a l'escola el 12 de setembre, com tornem aquí, a finals d'agost ja està, la gent ja està pencant.
És que hi ha una cosa, i és que el MacBook bàsic, si hi ha el MacBook que
i el MacBook Air morirà,
és molt car. O sigui, a veure, vaig a comprar-me un MacBook normal, que és el MacBook Air Retina.
Sí, el que passa que, perdona, jo sé que és car, però encara és molt més ràpid i fa moltes més coses que un iPad. I mira que estic molt content del meu iPad.
A veure, un momentet.
Però per una cosa ocasional.
Una mica de por favor, ¿vale? Una mica de por favor. Abans estàvem mirant-nos el MacBook Pro més barato. El MacBook Pro més barato val 1.500 euros.
No és el més... Sí, però no és el nou, és
l'antic. No és el nou, exacte. El MacBook Pro antic més barato val 1.500 euros.
Teclat és... papallona 2.
Teclat papallona i butterfly, tot el que tu vulguis. Però és que el MacBook més barato val 1.500 euros. És a dir, de què m'estàs contant?
Per això, o sigui, de fer una renovació ja.
Cal una perquè
i ajustament de preus.
Si no pot ser que el MacBook que bàsicament és un MacBook Air amb pantalla retina, vale? Estigui començant el preu al mateix preu que un MacBook Pro, o sigui, està fora d'allò. I llavors tens els MacBookers, que a veure, en tinc alguna a casa de bastant recent, però jo quan veig el fa servir la meva dona, jo quan veig la pantalla no retina, és que em pica tot.
Ja, perquè ara t'has acostumat a la retina.
El problema és que quan
i...
va passar amb l'iPhone 4, quan comences amb la pantalla retina i quan vas passant les pantalles retines, l'única pantalla que tinc que l'aguanto sense la pantalla retina és la de l'iMac de 27, perquè la mires a certa distància, amb la qual és gairebé retina, perquè hi ha d'allò...
Com jo a l'Apple Cinema Display, que no és retina, però...
Bueno, però el tens a una distància...
La qualitat de la... És que no tot és només retina, és també la qualitat, saps?
La qualitat del píxel i tot, però dius, ostres... Bueno, jo crec que per la part barata ho tens. El que sí que recordem, a veure, quan vam fer el programa sobre temes d'educació, la gent d'Apple van presentar l'iPad.
El
nou iPad. El que tens tu, el que estem fent servir per a llançar les cunyes, que és aquest iPad fantàstic, que és el nou iPad i que a més accepta el llapisset i que porta un processador collonant. I que jo veig que és la màquina que, segons Apple, s'ha d'anar cap a... pel sistema educatiu, mentre que hi ha una altra aposta, que és la de Google, i que aquí a casa nostra es fa servir molt, que és el tema dels Chromebooks.
Sí.
Perquè la idea del Chromebook és, sobretot, és una màquina que l'escola pot administrar molt bé, i el que passa que també està generant com una espècie com de divisió, perquè en l'escola privada, vale, els tira més a l'iPad.
Ja.
Els tira més a l'iPad, és més pijete, o fins i tot li dius als pares que li compren l'iPad en el nou.
Però un MacBook allò, de 13 que és portable, jo crec que té, o de 12,9, no sé. Si ara treuen els nous, que igual li treuen ja els bordes d'una punyetera vegada, jo crec que és molt més versàtil que un iPad. Per fer moltes
per tu,
coses.
Per tu, ja, ja. Per tu, per el tipus d'usuari que ets. A veure, som dinosaures, Tomàs.
Ja, ja.
Collons. Bueno. Tu ets de l'MS2.
Jo vinc de l'EPI abans, inclús.
I del CPM.
Del CPM. Vale, doncs anem a... Et sembla que la resta de notícies les passem a la segona part?
Com
per anar avançant.
Per ficar les músiques que vulguis.
Sí, perquè és que tinc moltes ganes de ficar musiquetes.
Les calfalques noves i te l'estàs fent a sobre.
Les estic fent a sobre. Espera un moment que... Ara, com avui tinc que fer de tots els papers de l'auca i no vaig bé... No...
Et costa, eh? Això llençar les cunyes i...
Bueno, anem a la falca de contacte.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Aquí t'he agafat en fals, eh? Aquí t'he agafat en fals, eh?
M'has agafat en fals. He baixat el volum perquè estava destruint...
Mira, el grito estridente, eh?
Sí, sí. I quan dic, ara explotarà tot...
Doncs aquesta falca a partir d'ara, en teoria, donarà peu a la veu de la comunitat, perquè també baixa una miqueta més per aquí, que és la veu... M'ha fet gràcia. Bueno, si a algú no li agrada, que ho digui. Amb temes de comunitat. A veure, diverses coses que vull dir. Si escolteu aquest programa d'estiu, com ara teniu temps, esteu de vacances o més o menys relaxats, o les començareu aviat, és el moment ideal per deixar comentaris a iTunes.
És veritat. Ei, a iTunes i ja tu comencem, estem a Spotify?
A Spotify no estem perquè has d'estar a través d'un tercer, vale? Per exemple, el nostre plugin famós, vale?
Sí.
El de PowerPress, ja et deixa entrar a Spotify sempre i quan siguis client premium o sigui que tinguis hostatjat els àudios en el servei. Cosa que nosaltres no tenim.
Has d'hostatjar-te...
Has de pagar. Bastant. Em sembla que són 6 o 7 euros al mes.
Sí, has de pagar perquè ells puguin ficar el teu àudio en la seva aplicació. No, gràcies.
No, has de pagar en el mitjancer perquè et posi a Spotify. Spotify no cobra, però jo els vaig enviar un correu. Hola, som Mossega la Poma, portem 12 anys. Nos puedes meter? I no han contestat. Per tant, suposo que això només ho fan a través dels que tenen... o moltes descàrregues o a través d'aquests... Sí, molt lleig. Vale. Més coses. Enhorabona, sabeu que també ens podeu ajudar ara quan passi la vaga d'Amazon comprant a Amazon i a través del nostre llistat d'afiliats. I el que vull dir és que vull donar l'enhorabona al mossegui que ha sigut papa o a la mossegui que ha sigut mama. Sí, perquè això ho he vist a través del que han comprat.
Sí, allò ja saps que hi ha mosseguis que estan
sempre aproximant. La, això és allò dels pits per treure la llet i posar-los
això. Sí,
clar, i quan comences a veure tot un conjunt de coses que tenen relació al mateix tema, dius... enhorabona als papes mosseguis.
Que bé.
Doncs això. I la tercera via per patrocinar-nos, ja sabeu que és a través de Patreon, aquest sistema que... tu pagues una pasta, pot ser puntual o pot ser recurrent, millor si és recurrent, moltes gràcies, i això ens va arribant a nosaltres cada mes. De fet, encara ara tenim més ingressos per afiliats que per Patreon, sempre, cada mes, però bueno, els de Patreon en teoria són més constants, o sigui, com a mínim és aquesta part.
Els estimem segura. A tots.
Sí, a tots.
A mi m'és igual d'on vingui, si...
I no, encara no he vist ningú que s'hagi apuntat, però sabeu que tenim un nou afiliat que és Elegant Themes.
Elegant Themes, sí.
Elegant Themes són temes professionals o semiprofessionals que pagues subscripció però que t'actualitzen contínuament el tema i són temes brutals que podeu fer servir en WordPress.
A veure, mira, a mi m'agrada fer una reflexió d'Elegant Themes perquè, de fet, l'altre dia vam quedar amb en Miquel Gavarró i amb en Diego i... com es deia l'altre... amb en Fran, en Diego i en Miquel Gavarró vam quedar a Mallorca, vam quedar per Palma i vam estar parlant i ell i en sé que en Fran precisament el que em deia és que teniu Elegant Themes, el Divi, que és el tema que fem servir vosaltres, i ell té un problema amb el Divi, perquè el problema que té Divi és que clar, és si tu desactives el Divi, doncs apareix el teu contingut apareix brut amb una pila de senyals i de codis que genera Divi pel
depèn, mig. No, però què està fent servir? Perquè si tu fas si tu tens una plantilla...
Si fa servir l'editor de Divi.
Ah, perquè si fa servir una plantilla com fem servir nosaltres, el contingut... O sigui, la plantilla és un primer pas, però ell deixa una transformació que si treus Divi continua sortint. Una altra cosa és que no puguis que quan hagis d'editar aquest contingut no el tinguis, o sigui, el que tens és un xurro immens que és ineditable.
Però d'alguna manera el que nosaltres vam decidir és a dir, utilitzar-lo perquè el que permet Divi és que el Word, a través de Divi, WordPress es comporta com un CMS més avançat.
Sí.
En comptes de ser una estructura de bloc, em permet fer, els que en saben, seria com si fessis servir un Joomla. Pots fer coses que no es podria fer a WordPress en Joomla.
A part de que els temes incorporen moltes funcions, o diguéssim, el WordPress es recolzen els temes per portar endavant moltes funcions, que si el tema no s'actualitza tens un problema.
Mira, jo l'altre dia vaig estar en un treball de fi de grau d'un becari que havia estat en una empresa que no anomenaré i que va estar treballant i que va fer un projecte de 4 mesos amb Drupal. I clar, jo quan vam acabar ja li vaig dir, escolta, això està molt ben fet, però és que jo amb Divi t'ho faig en 4 dies.
Ja.
Llavors dius, per prototipatge ràpid és una meravella.
Està molt bé.
N'estic molt... Bueno, ja fa anys que hi som, no?
D'Elegant Themes, sí, aquest any.
Com a 4 anys que... portem?
O 5, ben bé.
4 o 5.
Perquè Elegant Themes el vam tenir abans de tenir Divi. Els temes anteriors a Divi ja eren d'Elegant Themes. Almenys una o dues temporades.
Jo vaig començar a fer servir el Divi i
l'altra cosa que em queda pendent fent abans que comencem oficialment la temporada 12 és també canviar el look and feel del blog.
Però simplement perquè en tens ganes, no?
Bueno, perquè ara feia temps que no el canviava, tinc ganes de fer-ho. Em vaig estar mirant el blog de Mixio d'Àlex Barredo. Ell ha adoptat una filosofia molt minimalista, molt a lo mínim. Al final guanyes en temps de... A veure, si tinguéssim altre tipus de contingut, no et diria que no, però nosaltres tenim àudios d'un podcast, no, sí. No, ja, ara ja no tenim contingut del blog. Per tant, la seva filosofia m'agrada i avui la reinterpretaré amb sabor mossega la poma, però mira, ni fotos ni res. Si volem posar una foto ja la posarem...
No, jo crec que les fotos, sí, una foto per programa, jo crec que fa il·lusió.
Sí, però la posarem dins de l'entrada, no en la pàgina principal. Saps tu
no,
que
vull dir? No, jo crec que s'ha de
posar no. Pues aquí tindrem problemes, Marc.
Ens haurem de pagar tu i jo.
Vaig quedar al gimnàs i estic fent de paleta. Estic fent de paleta i estic fent 75 quilos de formigó per jardinera, últimament. Sí.
Mare meva, aquí.
Disfrutarem.
Tio, catxotes.
Vale. Doncs anem a la segona part, i a la segona part sí que necessito que m'expliquis, perquè no ho entenc, tio. Què li està passant a l'Elon Musk, tio? Se li estan anant la olla.
No, jo no estic...
Les accions han caigut des de les últimes... I a més, què ha passat a UK? Que ha dit que s'ha ficat contra la caverna i la caverna... UK segur que també té caverna, jo no sabia.
Tothom té caverna. A veure, jo veig... Jo
a
això...
més, hi ha un tio que... Vas veure que et vaig passar per Telegram un tuit d'un cap d'enginyers...
Que se'n van, sí, d'acord. A veure, però a veure...
Però no se'n va perquè no cobri prou, se'n va perquè està fins a la polla de l'Elon Musk, tio. Diu que no l'aguanta.
A veure una cosa, a veure, jo hi han interessos de que Tesla fracassi a diversos nivells.
Segur.
Vale? O sigui, primera, hi ha gent que juga a especular amb la bolsa amb les accions de Tesla. Què passa? Les accions de Tesla estan super apalancades perquè evidentment estan a preu de General Motors quan no tenen la producció de General Motors, no tenen les fàbriques de General Motors, no tenen els venedors i ni el parc instal·lat ni, o sigui, i en canvi està
per tant, xarxa, exacte,
i no. Per tant, com que hi ha aquest apalancament tan bèstia i aquesta és un valor tan, diguéssim, tan aspiracional que està basat tant en el futur de l'empresa, que al final la borsa es tracta d'això, de quin és el futur de l'empresa, per això val tant Tesla, doncs és molt fàcil canviar, jugar amb el canvi de la percepció i fer-la oscil·lar moltíssim, i cada vegada que fot una oscil·lació d'aquestes hi ha gent que guanya moltíssims diners. Vale? Per tant, i això. Després no oblidem que hi ha el grup Volkswagen, hi ha el grup Toyota, hi ha el grup Daimler, hi ha el grup General Motors, hi ha una pila de grups que no els hi agrada que vingui un... O sigui, si ara hi ha un escenari que el business plan de l'Elon Musk funciona i l'Elon Musk agafa i acaba fotent mig milió de cotxes cada any i els inunda, els agafa la gamma mitja i la gamma alta i els hi fot mig milió de cotxes a l'any, no estan gaire contents. I per tant, i evidentment aquí això hi ha un tema de premsa. O sigui, per tant, tot s'ha de posar en context. Cada vegada, fixa't una cosa, cada vegada que un Tesla es fot una hòstia, és notícia. Yeah. Cada vegada que passa qualsevol cosa amb Tesla o amb Elon Musk, és notícia. Cada vegada que se'n va un enginyer de Tesla, és notícia. I cada quan se'n van enginyers i gent d'Apple? O de Microsoft,
és el
o de Google.
Però aquest és el líder d'enginyers, eh?
Bueno, se'n va un enginyer bo, vale, molt bé. Però per què se'n va un líder d'enginyers? Doncs perquè l'Elon Musk s'ha tingut que fotre anar a la fàbrica. O sigui, al final dir, quines coses són importants tenir en compte aquí? Que hi ha una empresa que, quan van agafar i van presentar el Model 3, van entregar el primer Model 3 a l'estiu passat, a finals de l'estiu passat, van entregar els primers cotxes. I ho va dir, l'Elon va dir, ei, ara anem al production hell, perquè no tenim el ritme de producció. I sembla ser que estan ara per sobre els 3.000, entre els 3.000 i els 5.000 cotxes per setmana, que és el que van dir que han fet. És a dir, perquè Tesla sigui viable, el que té que fer és fabricar els cotxes per als que la gent està pagant. Tenen més comandes de les que d'això. Evidentment, si hi ha un líder d'enginyers allà dintre a la fàbrica i l'Elon Musk s'ha tingut que anar allà dintre a la fàbrica, estic segur que no s'han dit ai que guapos que som i que ens estimem tot el dia, i és una empresa, doncs, que està intentant lluitar, i com totes les startups hi ha problemes. No oblidem que Tesla no la va fundar Elon Musk.
No.
Ell s'hi va ficar com a inversor i al final es va barallar amb els fundadors i es va quedar de CEO. És un personatge d'això. A mi l'única notícia que m'ha agradat així, diguéssim, per deixar malament a l'Elon Musk, perquè escolta, a veure, és un ésser humà i a més amb l'ego d'alçada d'un campanar, és com la cagata amb el tema de... o la cagata entre cometes amb el tema de Tailàndia.
Aquesta ha sigut...
Bueno, no ha sigut tan greu, o sigui, al final és dir,
que
hi ha una situació...
Metes...
No, li han demanat. O sigui, el que sí que hi ha és, hi ha un grup, hi ha un problema, no s'estava resolent, portaven molts dies intentant-ho resoldre, i llavors algú des de Tailàndia li va demanar ajuda, i ell ha agafat gent de SpaceX, ha agafat gent de la Boring Company, i ens ha anat cap allà i han fet una sèrie de propostes, una sèrie de propostes d'enginyeria. Què passa? Que hi ha en certs dominis de problemes, els skills, les habilitats, els coneixements no són sempre transferibles, almenys inicialment. I quan és un tema d'això, i al final el que va passar és que ell va fer una sèrie de propostes i el responsable de rescat li va dir no ho farem perquè és massa arriscat. Vale? L'Elon es va enfadar, però va dir, bueno, el que vosaltres vulgueu. I el senyor que va dir, el que estàs proposant tu és massa arriscat, és el cap de submarinistes, que va agafar i van treure els nanos i el monitor.
Vale?
Amb la qual cosa, la part interessant és aquesta, dir, els hem donat una cura d'humilitat, és a dir, ei, aquests milionaris de Silicon Valley que van amb totes aquestes tècniques i aquestes pràctiques, amb tots aquests calés i amb tots aquests enginyers, compte, perquè hi ha una sèrie de problemes que almenys d'un dia per un altre no podeu resoldre. Vale? I heu de comptar amb el coneixement d'altres persones que estan picant pedra. Vale? O sigui, per exemple, encara no hi ha cap startup de Silicon Valley que es dediqui a apagar incendis. Vale? I Califòrnia es va cremar mitja Califòrnia l'any passat.
Cada any es crema.
Cada any es crema Califòrnia contínuament i no hi ha cap startup d'allò que vulguin aplicar supertecnologies per apagar incendis. O sigui, cony, hi ha una sèrie de problemes que no tots es poden...
Hi ha recerca, per tema d'incendis.
Segur que hi ha, que hi ha recerca. Mm-hmm. Però també està... Allò...
Que passa, no, potser no és tan mediàtic com el que fa Tesla.
Però amb el tema de Tesla, escolta, el dubte que hi havia, a tots els analistes estaven el mes de novembre de l'any passat dient que Tesla no aconseguirà arribar al ritme de producció, cony, han arribat.
Ja.
Llavors, han arribat, llavors, què volíeu?
Però,
què volíeu? Flors i violes. A veure, el que sí que és, per exemple, divertit és que com que per fer això es van tindre que construir una espècie de supertenda de campanya en el desert per fotre-la d'allò. Han fet coses poc convencionals, però escolta, tu el que vols és que tinguin els cotxes funcionen i sembla ser que els Model 3 són una meravella.
El que es queixava aquest cap d'enginyers és de les condicions i del tracte, crec.
Sí, segurament una cosa és tindre l'Elon Musk ocupant-se de SpaceX i una altra cosa és tindre-la a la fàbrica tocant els collons i no ha de ser una persona
fàcil
com no era Steve Jobs i no era aquest tipus de coses, però al final és dir, no són relacions públiques. El problema està en que l'Elon Musk està fent de relacions públiques de Tesla i de SpaceX i no és un relacions públiques, és un destroyer. És un puto destroyer.
Yeah.
Però gent en aquest tipus de feina acostumen a estar en aquest perfil.
O sigui, sí. Ja va mal d'això. De totes maneres, crec que el que se li critica ara no és precisament perquè Tesla no funciona. Jo estic d'acord amb tu amb el tema de les accions i aquí especula i
però llavors hi ha una pressió mediàtica per tocar els
collons. Però també és veritat que interiorment, o sigui, quan hi ha gent de dintre que el critica o enginyers que marxen i tal, això no té a veure amb les accions. I ho piula el mateix enginyer, saps?
Bueno, sí, però a veure, perquè és que abans...
Aquest tio el van anar a buscar, el van anar a buscar l'Elon Musk.
Segurament.
I diu que no s'ha acabat de sentir còmode i que aquest projecte no és per ell.
Però això, amb una empresa d'aquesta mida, quantes vegades passa?
Ja, però últimament queixes venen molt de dins.
Però és on fiquis el focus. Ja. És a dir, quanta gent està treballant allà dintre, o sigui, és una empresa que estan fabricant... Han passat de fabricar 200-300 cotxes per setmana a fabricar-ne 3.000.
Però això no estava planificat, això ho hauríem de tenir planificat.
No, aquest era el plan, el problema que tots els analistes dubtaven que siguessin capaços...
Ja, però això no és un tema d'analistes, són ells. Ells no tenien previst que passaria, que tindrien... disbauxa i que això es tenia que organitzar per poder fabricar aquests 5.000 cotxes.
Una de les coses interessants és que...
I no cremar a tota la plantilla.
Van fer una aposta per un sistema massa automatitzat i precisament van tindre que pivotar ara fa 3 o 4 mesos per precisament substituir feina de màquines per persones i evidentment, clar, llavors quan tens que substituir feina de màquines per persones doncs automàticament tens un problema laboral perquè tens les persones que has de ficar les persones, les has de formar, les has de coordinar, fas canvis de plans i evidentment, però o sigui, al final és dir, aquesta gent fan un cotxe, fan un producte i l'atac que, o sigui, al final és dir, una cosa és que no siguin simpàtics i que tothom digui, és una mica gilipolla, també veure l'Steve, però el producte el tenen i l'estan fabricant, fantàstic. Sobre aquest tema, l'altre dia vaig estar en una tesi de màster. Últimament estic en els projectes de màster, que finals de curs, tinc la sort doncs, que veig moltes coses i tal. Vaig estar en una tesi de màster del màster de sostenibilitat on s'explica, precisament era on s'analitzaven indicadors de qualitat d'aigua i de qualitat d'aire de la conca del Besòs. Sobretot de la meva conca.
Jo estic a Sant Andreu que està, diguéssim,
veus el Besòs des del balconet, no? L'any 91 el Besòs era el segon riu més contaminat d'Europa.
Ja no ho és,
per darrere del Rin. Sí. Ni el Rin ni el Besòs ara són els rius més contaminats d'Europa, vale? Però s'ha descontaminat i fins i tot hi ha peixos, s'ha fet tota aquella obra on hi ha aquells passejos al costat
que peixos hi ha... i aus que es mengen els peixos
i aus que que es mengen els peixos, i en aquells, a més, hi ha, és divertit perquè veus senyors hindús jugant partits de críquet.
Sí.
I quan vivia a Badalona anava en bicicleta.
Hi ha espiadimonis, que això també és sinònim de la bona qualitat, de, no només de l'aigua, sinó també del paisatge, diguéssim, de ribera.
Mm-hmm. De... S'ha recuperat. Llavors, el que sí que hi ha és que hi ha hagut una sèrie d'intervencions.
Perdó, el Congost, el Besòs és un riu petitó, perquè està format per la barreja del Ripoll i del Congost, vale? Que són rius que tenen més recorregut. Ripoll neix a prop de... He dit Ripoll? Sí, perquè és allà a Ripollet. Clar. Mm-hmm. Neix, si no vaig mal entès, a prop de Terrassa, per allà la zona de la Mola, i el Congost passa doncs, de Figaró, a la Garriga i cap aquí. Val a dir que les conques d'aquests rius que són més petites també han estat netejades i corregides.
Exacte, no? Clar, s'ha de corregir tot el d'allò.
Sí, sí, sí.
Però, de fet, per exemple, quan aquests dies hi ha hagut aquesta pluja, és quan assalten totes les depuradores, i avui enviava a Twitter el Daniel Julià que la platja de Badalona l'aigua feia una mica d'olor de cacona. Això passa, però... els anàlisis de les aigües i tal van mostrant doncs, que escolta que cada vegada l'aigua va estar millor i que hi ha intervencions que es van millorant. No obstant, amb l'aire, amb la qualitat de l'aire doncs, a Badalona, Sant Andreu, Santa Coloma, Sant Adrià, tot és aquest horrible. Tipus, tota aquesta zona, és horrible i a més ha empitjorat. Ha empitjorat. Llavors, quin és un dels motius importants? Perquè, per exemple, ens explicava...
Un dels motius importants és el règim de vents i l'orografia de la ciutat de Barcelona.
Sí, el règim de vents és important.
I recordeu que Barcelona és una olla que només està oberta cap al mar. Depèn de com, si no bufa vent o depèn de cap a on bufi el vent, a les partícules, a la diguéssim, tota la pol·lució es queda a la ciutat.
Sí, 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 i de fet, també dels vents envien la merda de la ciutat amunt amb el riu i arriba fins a la plana de Vic. Compte. Però una de les coses que ens va estar... És clar, quan estàvem en la discussió, perquè clar, fa la presentació dels anàlisis, de les estadístiques i tot aquí, els indicadors que es munten, i llavors hi ha algun catedràtic que hi entén, i va discutint, i una de les coses que s'explica és divers. Per exemple, es parla de la planta d'incinerador que hi ha dioxines. I es va dir, aquesta planta no genera més dioxines. Diu, tota Catalunya està plena de dioxines.
Però això ve dels porcs, no?
Aquestes dioxines no venen dels porcs, venen dels dièsels.
Correcte.
Els motors dièsel. Com més modern el motor dièsel, menys emissions fan, doncs perquè evidentment... Doncs,
Bueno, o fa les mateixes, però com han fet aquelles trampes, no?
No, les trampes, però a veure... hi ha el tema de l'AdBlue i tot això, però el que sí que hi ha és que el motor... A veure, al final... El motor dièsel s'utilitza per crear un subproducte del petroli. Tu agafes el petroli, el refines, i diguéssim, el millor, la primera premsada de l'oli, doncs és la gasolina, que és la que fots en el cotxe. Vale? I a sobre, si li treus el plom, doncs ja fantàstic. El gasoil és una refinació de menys qualitat.
Li afegien, el plom no era natural del petroli, sinó que li afegien per un tema dels motors de combustió.
Sí.
Els motors es van anar, diguéssim, modificant, els de benzina,
exacte, perquè
no calgués que se li afegís.
I cremar, menys dius. Però el problema és que el dièsel és un combustible de pitjor qualitat. Mm. Llavors el motor dièsel sí que és on s'han fet les grans innovacions per agafar i poder... utilitzar aquest combustible i donar-li un gran rendiment. Però què passa? Que es va passar era un cotxe, era un motor que es feia servir per camions i per barcos i que a partir de les modes dels TDIs i companyia doncs ha passat a ser més del 50% dels vehicles. Però d'ençà del Dieselgate i de que l'Ajuntament de Barcelona i a Trànsit ens han començat a donar aquestes enganxines de colors, estan baixant les ventes dels dièsels. De fet, l'any passat es va creuar les ventes dels dièsels i ara ja es tornen a vendre més vehicles de benzina, i suposo que els de benzina incorporen els híbrids, perquè no hi ha híbrids de benzina o n'hi ha molt pocs. I
híbrids de dièsel, però.
Híbrids de dièsel, sí. Els híbrids són normalment de benzina. No sé si hi havia una empresa...
No n'he vist ni un, però...
Hi existeix com a concepte, però no estan circulant. Però llavors, comencen a haver-hi ara cada vegada més cotxes de benzina, dièsels, i comença a haver-hi molt de cotxe de benzina reconvertit a gas, que és una de les opcions que t'estan agafant oferint. Però que està havent-hi un canvi d'inflexió i és possible que d'aquí 5 anys no veiem dièsels, i a més és molt probable que la gent que tenim dièsel, jo en tinc encara un, els valors de recompra en el mercat de segona mà comencin a baixar, el qual és una cosa molt bona. perquè és que el que seria interessant és que hi hagi el mínim nombre possible. El primer tipus de cotxe que ens hauríem d'eliminar del mercat és el dièsel, però per una altra banda, després ens hem d'eliminar el de benzina, i si no estigués, i llavors al final és dir, per molt gilipolla que sigui a l'Elon Musk, collons, necessitem que hi hagi un tio com l'Elon Musk empenyant amb els Tesles perquè vingui Volkswagen i perquè vinguin Toyota.
Has llegit la notícia que Irlanda, no sé en quin horitzó, però un horitzó curt, no sé si és el 2025, deixarà de vendre, o sigui, de subministrar internament combustibles fòssils, d'origen fòssil.
Bueno, aquest tipus de coses s'estan acostant, però a veure, si no existís una empresa com Tesla, que estan amb tanta mala llet, a veure...
Sí, el Nissan Leaf tampoc hagués pujat tant...
Exacte, el Nissan Leaf va en paral·lel i era una aposta molt important del director general de Nissan. Mm. En el documental aquest del Revenge of Electric Car s'explica, però estem parlant de l'any 2008. Mm. A veure... ara fa 5 anys, quan jo vaig comprar el cotxe que tinc ara, que és un dièsel, jo em volia comprar un Prius. Mm. El problema que hi havia és que si tu et volies comprar un Toyota Prius enxufable, vale? Perquè llavors al final dir, jo perquè vull un cotxe híbrid si no puc donar-li corrent de la...
Excepte que sigui un taxista i a la parada tingui l'endoll, que és el que feien els taxistes amb el Toyota híbrid.
No.
Però ara ha canviat.
No, cuidado. Els Toyota Prius dels taxistes són híbrids que no els hi dones corrent. Si tu vols un Toyota Prius enxufable, és el d'altíssima gamma i val com a 10.000 euros més que el Toyota Prius normal.
Però he vist Toyota híbrids de taxistes endollats.
Bueno, aquest val 10.000 euros més. O sigui, el Toyota Prius base et posa una bateria petitoneta amb una autonomia de 20 km i fas el tema aquest de la frenada regenerativa i consumeix menys a les caravanes.
Encara s'està rient.
Frenada regenerativa.
Encara s'està rient el Miquel Àngel.
Però a part de la frenada regenerativa no fot res més. Si tu vols el Toyota Prius, que té una bateria que dona 80 km d'autonomia, que és el que pots endollar, val 10.000 euros més, amb la qual era supercar.
Com un MacBook Pro, no?
Com un MacBook Pro, imagina't. Val un MacBook Pro més, hosti, sí. Tu. És molt més car.
Així com les mides de metres, no, d'espai, ho fem amb camps de futbol, ara començarem a fer les coses que costin uns diners amb quant més MacBook Pros costaria.
Sí, sí, gairebé. Mm. Però en aquest cas, fixa't que el tema és que ha d'aparèixer la demanda perquè es creï l'oferta i les coses siguin barates.
És cert.
I no oblidem que una de les coses interessants d'aquests cotxes elèctrics com els Tesla o com el Nissan Leaf, que per exemple ara deien que l'estadi Johan Cruyff a Amsterdam doncs té un sistema de plaques solars i de bateries de Nissan Leaf que l'il·luminen utilitzant les bateries, o sigui que s'il·lumina amb...
Que és un màrqueting brutal.
És una operació de màrqueting per Nissan fantàstica, sí. Però al final es dic, compte que hi pots tindre instal·lacions d'un consum tan bèstia com tots els lúmens que ha de consumir un estadi de futbol il·luminat a sac, que poden ser autònoms. I com que però llavors, una de les coses importants de Tesla ja no és la fabricació dels Model 3, són aquestes gigafactories que estan construint, d'on surten les bateries. O sigui, el fabricar cotxes és el de menys. El que fa moure els Tesla són les bateries aquestes. I a veure, doncs necessitem que aquestes bateries existeixin perquè existeixi un mercat i baixin els preus perquè després nosaltres, cadascun dels nostres els mosseguis, puguem agafar i fer una opció i puguem votar amb la nostra butxaca, però no fer coses absurdes com gastar-te 10.000 euros per sobre el teu pressupost. Clar, si tu vas a comprar-te un cotxe i tens un pressupost i dius, no, escolta, és que si tu vols fer l'opció responsable són 10.000 euros més, dius, hòstia, és que no els tinc. Tu també has de ser responsable amb l'economia de la teva família.
Excepte que visquis en països on aquestes diferències, diguéssim, queden compaginades per ajudes del govern.
Però si existeix el mercat i l'oferta i la demanda, és a dir, ha d'haver-hi una oferta perquè nosaltres podem fer un consum responsable i fer pressió cap a aquest tipus d'opcions de consum i automàticament les faves ja cauran on tinguin que caure.
Estic d'acord. Tenim alguns mosseguis sorpresos perquè saben que no s'havia anunciat aquest programa especial d'avui i ara estem mirant el Telegram que el Jordi està dient.
Olé.
Vale, anem a acabar.
A més, tenim molt poc guió i
tenim poc guió, però bueno, tenim rotllo per un d'això. Sí, però no, curt no és, eh?
Teníem ganes de podcast, Tomàs.
Sí, sobretot teníem ganes de, doncs això, hem fet molts petits canvis, perquè ja veureu que continuem fent la mateixa estructura.
Escolta una cosa, Tomàs, com és que sempre tens el mòbil tan net? Que el neteixes? O tens
No tinc nens.
La pantalla...
No tinc nens.
El tens sempre, però no li fots ditades? O sigui...
No. Sí, alguna editat, però...
No, no, jo el veig xot, net, maco, no sé què, el que li fots.
No li faig
res. Alguna cremeta o alguna
cosa. Sí, pel cutis.
Tovalloletes aquelles al culet.
No, doncs pues no li poso, la veritat. Les ulleres sí, però això no. Últim tema del dia, i encara que ho direm de passada, perquè no he tingut més recorregut, no sé si vols afegir alguna cosa més, Marc, és que quan estàvem acabant temporada, just el dia després o al cap de pocs dies, es va produir la votació, finalment, de la famosa llei del copyright en el Parlament Europeu. Votació que van perdre els promotors de la llei del copyright, amb aquells articles 11 i 13 que havíem citat, que eren els articles, diguéssim, malotes, però sembla que, tot i que es va guanyar aquesta batalla, la guerra continua. No sé si vas llegir alguna cosa més de...
Mira, hi ha una cosa, veure, ja havíem parlat de que era una llei que era absurda, bàsicament d'algú que no entén com funciona internet i que es volen generar monopolis artificials. I compte, perquè com més es prohibeixi, el que ens demostra la història és que quan s'intenten prohibir coses i més forcifiquen, doncs més apareix una reacció en contra. No oblidem, per exemple, quan va sortir el DVD amb aquell algoritme que no es podia petar i que el va petar un nano i que llavors doncs van agafar i va dir el crack, anem a ficar filtres als routers perquè no surti, i llavors la gent agafava i cantava cançons amb el programa i es ficava en estenografia i es fotien... O sigui, si es vol bloquejar alguna cosa, hi haurà més esforç i més feina i més creativitat per saltar-se aquesta prohibició. Però la part interessant és que tu recordes alguna vegada en els darrers 40 anys que en una votació a Madrid s'hagi canviat una votació per un moviment social que hagi influït en un partit, en partits polítics?
Home, amb el que ha costat que iniciatives d'aquestes famoses populars, que han d'arrencar centenars de mils de signatures, es portin al Parlament espanyol, recordo algunes,
que es canvies una llei.
Es porten i es rebutgen, ara que es canvia la llei, no sé, perquè jo crec que no van a base de... No, en el Parlament espanyol és complicat. En altres parlaments sí que funciona.
En el Parlament espanyol el que passa és que hi ha usos polítics i que llavors el partit polític de turno decideix quina és la doctrina, aquesta doctrina l'agafen, la repeteixen 4 o 5 vegades els quatre portaveus importants, després els quatre tertulianos...
I les decisions de les doctrines...
I tires de marotèpica i es contradiuen completament,
sí,
perquè els arguments...
Perquè no hi ha una base... Sí, és molt curiós, amb això de la política, potser no és el nostre terreny, però tu te n'adones que el sentit del vot, de les diferents decisions, no és un sentit més o menys equivocat, t'agradi o no, estigui d'acord o no amb les teves creences, de mantenir una posició política, saps? De sentit polític. Mm-hmm. No. Responen o a interessos d'empreses o dels grans mercats, o interessos polítics que poden venir fins i tot de fora de l'Estat, no?
Sí, perquè... sí, sobretot aquesta setmana que diu que no es desclassifiquen certes coses perquè no fos cas que quedéssim... No podem fer perquè quedarem molt malament.
Clar, les persones no poden influir perquè qui influeix sobre els que voten són les ordres de partit, no els ciutadans.
Exacte, els ordres de partit són importants. En aquest cas, doncs, escolta, mira, s'està donant el cas, i a Europa, i jo ja ho recordo unes quantes vegades, que es vol aprovar alguna d'aquestes normatives europees, que són molt importants. Aquestes normatives europees són molt importants perquè quan surten lleis en els països, al final venen amb l'encàrrec d'implementar aquestes normatives, que després es pot fer ser més laxa o més d'això, però el marc europeu determina les lleis que s'han d'aprovar en els països. I en aquest cas estem veient que sí, que a Europa, poc o molt, però si hi ha una organització ciutadana coordinada i es dona a la gent la informació sobre com has de comunicar-te amb els teus parlamentaris i podem fer pressió, cony, doncs de vegades comencen a agafar i et comencen a escoltar. Perquè a més no oblidem que els parlamentaris d'Europa... a la Unió Europea també han de dir, escolta, és que la Unió Europea és una institució que no està del tot madura i necessites que hi hagi una bona opinió pública. Escolta, si...
Sí, a més hi ha coses que aplicades als diferents països no són les mateixes.
Sí, perquè Catalunya sigui independent d'Espanya és una cosa molt complicada, però que Espanya es torni independent d'Europa no seria tan difícil. si hi hagués una voluntat popular d'aquí.
I a més, tot i així, hi ha coses curioses. Mira, aquesta setmana ahir, per exemple, es va conèixer el forat de seguretat, o sigui, de leak d'informació, diguéssim, de sortida d'informació més important que ha hagut mai a l'estat espanyol, de la mà de Telefònica, de Movistar.
De Movistar? Ens han fotut, han filtrat informació. Com ha anat això? Explica-ho.
Un error de la web, que no se sap encara, no tinc detalls, però tu accedies a la teva compte i des de la teva compte veies tota la informació de la compte dels altres.
Fantàstic.
Brutal.
Que bonic.
Brutal.
Crec número que de número DNI, de... número de telèfon, consum, compte bancari...
Sí, consum i
adreces.
Compte bancari crec que no.
Bueno, allà t'ho carguen.
Només la part de facturació no, però tota la resta d'informació sí, vull dir, brutal.
Doncs... No, però clar, si ja tens número de DNI, número de telèfon i el número de telèfon i l'adreça, és una informació molt interessant.
I si realment algú, o sigui, perquè són persones normals i gent, diguéssim, de carrer i no, però a través d'aquesta informació pots arribar a obtenir informació molt important de determinades persones i hi ha sistemes que amb aquesta informació que tu has obtingut pots fer de two-factor autèntic, o sigui, pots fer moltes coses, pots fer molt de mal.
Exacte.
La pèrdua d'ahir va ser gravíssima, ha fet una denúncia bastant important de lo que ha passat, però ahir vaig entrar
una cosa de Facua.
Sí, pues mirat Facua perquè ha fet una denúncia, diguéssim, en nom de Facua contra aquest problema. Em va sobtar una cosa que van dir i és que les multes que imposa, perquè clar, això també va contra el GDPR,
mm-hmm.
D'acord?
El GDPR.
Però,
quina multa els hi caurà? Va.
Molt baixa, perquè l'import de la multa depèn de l'Estat. I en l'Estat espanyol encara estem amb el topall d'entre no sé quants i 400.000 o 500.000 euros.
Amb la qual cosa, el que passa és que si ho fa una institució com Mossega la Poma, ens destrueixen de per vida.
Però a Telefònica no.
Però a Telefònica perquè ni els hi fa pessigolles.
No, a més, és que les multes segons... el límit de multes era molt elevat. La GDPR té multes elevadíssimes, segons la llei. Però com l'aplicació final la decideix a l'Estat...
No s'ha implementat encara.
Jo crec que encara no s'ha implementat, però hòstia, això era molt urgent. Perquè al final, això és una xorrada. O sigui, si al final un com de Telefònica fan el que van fer i els hi cobren 200.000 euros... Ja m'explicaràs.
Calderilla. És com quan agafen un jugador d'aquests de futbol que fot una travestada i li dius que li han fotut una multa de 6.000 euros.
Sí, per Hisenda. I encara s'enfada i se'n van a la Juve. O a qualsevol lloc. Ho dic pel Cristiano Ronaldo.
Millor que se'n vagi.
Que se'n vagi. No, és que ara que anirà cap a baix...
Que no venen més copes d'Europa, hòstia.
No, però ara que anirà cap a baix hagués pogut quedar, tio. Però no, no parlem fort, que encara s'entrarà el senyor Florentino i que té els tentàculos més grans. Bueno, anem a les propostes mosseguis. Tanquem avui la paradeta.
Tens musiqueta de propostes mosseguis?
Clar, i de sortida.
Sí. I de sortida, tot.
Hem treballat molt. Un moment, perquè això haig de fer una. Ara.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
T'agrada,
Mola, mola.
És que són molt canviants. He intentat que cada grup de Falques tingui una música molt diferent.
Sí,
mantenint
és...
sempre una, amb estil una mica heavy longy perquè tu estiguis content.
Sempre. Sí, però totes són així, alegres, el que en diuen upbeat.
Sí, són upbeat totes. I ja dic, és música Creative Commons, perquè hi ha un secret aquí darrere. No sé si explicar-ho o no.
Explica'l.
Perquè volem que els àudios estiguin a...
YouTube.
Perquè àudios, final, no vídeos,
Els àudios, no, vídeos és un merder i tampoc tenim tantes visites, però sabem que YouTube és un motor de cerca.
Correcte.
Amb la qual cosa, si al final pengem l'àudio, l'àudio transformat a vídeo, i fiquem en la descripció les notes del programa, doncs és un motor de cerca i potser gent que no coneix Mossega la Poma ens coneixeran i es podran subscriure amb un podcatcher com Déu mana.
Ah,
i escolta, i si se subscriuen en el canal de YouTube de Mossega la Poma, nosaltres també contents, perquè si tenim molts subscriptors encara podríem fotre publicitat i sucar d'allà.
Exacte. Anem a les propostes. Com estem de vacances, no sabíeu que avui hi hauria programa, sí que hem pujat Hem estat pujant programes. De fet, des que hem tancat Mossega la Poma no hem deixat de publicar cada setmana.
Sí, sí, tu has estat teníem... on fire.
Sí, bueno, hem publicat dos...
de tribunal tot el dia i no he pogut fer coses.
Dos minuts mosseguis, que sapigueu que tenim encara en perspectiva en la nous. Vull dir que jo crec que poc o molt, excepte potser l'interval de mitjans d'agost, us farem companyia tot l'estiu. I només ho dic perquè això té mèrit. Té mèrit, sí, sí, sí. Que no tanquem la paradeta.
Està bé, està bé.
Ah, està bé.
Una cosa, Tomàs, abans de començar el programa m'has dit que teníem molt poc guió.
Sí.
Portem una hora.
Ja, no, bueno, és el que passa sempre.
És el que passa sempre.
Anem a les propostes. Tu t'has esplayat amb la del Brave, que és aquest browser.
Sí, el browser especial... aquest. No, de veritat, jo crec que és algo necessari, perquè de vegades dius, ei, això ho vull investigar, però tinc ganes de que em... I si has de veure porno tu, o el que sigui, encara sí, per tema de recerca, per el bé de la ciència.
Vale, jo tinc una altra proposta. He fet un curs d'història, que eren sis jornades, de dues hores i dos quarts cada dia, al vespre. Jo no he anat els sis dies, he anat només la meitat. I tot això suggerit per una amiga que és molt maca i que em va dir, hòstia, fem-ho perquè després podem anar a Roma. Clar, jo no hi he estat mai a Roma.
I ja ho tens muntat. Ja.
I em va semblar bé la idea.
Està guai, però fas primer una activitat així cultural i després ja tens el plan cultural.
Sí, perquè eren professors universitaris, d'acord? Què passa que del curs no en parlaré.
Estem sobrevalorats.
Sí, no, però a veure, del curs no... Exacte, estem sobrevalorats perquè professor universitari no és garantia de res.
Exacte.
En canvi, d'entre aquest grup hi ha gent que val molt la pena i gent que no tant. Vale? Doncs del curs no vull parlar perquè he tingut molts alts i baixos, però sí que vull parlar d'un llibre que va recomanar un professor d'aquest curs que és un crack i que vull que vingui a Mossega la Poma.
Doncs que vingui.
No avanço res perquè primer hem de tancar amb ell que pugui venir i que el sentiu. Però el llibre que ens va recomanar és la història de la cultura i de l'art de Roma, escrit per en Robert Hughes. Vale? És un autor, crec que és australià, si no vaig, o almenys ell ha viscut o va néixer a Austràlia. I la història de Roma, d'aquest llibre que ha escrit ell, va des de la seva fundació, que és molt ràpida, passant, diguéssim, per la Roma imperial, la de l'imperi romà, i es va prolongant per tota la història de l'art i de la cultura fins als anys 60 i 70 del segle passat, l'època, diguéssim, de l'esplendor de la producció del cinema de Roma, no? Italià i en concret de la ciutat de Roma. Està molt bé, és un llibre genial. Jo estic ara en fase de llegir-lo, no hi he acabat encara, però m'està agradant molt i us vull recomanar aquest llibre, Roma, de Robert Hughes.
Molt bé.
I ja no tinc més propostes. Tu tens alguna altra que vulguis fer abans de que marxem?
Jo, bueno, ja he fet la del Brave i bueno, escolta, farem més programes la resta de l'any? Potser l'agost?
No ho sé. Aquesta musiqueta, quedeu-vos amb ella, perquè és la musiqueta que ens identificarà. És que he baixat el volum, perdoneu. Aquesta musiqueta és la que identificarà el programa a partir d'ara. Ja no serà el Frankenstein, no?
Sí, hem canviat. Doncs vinga, bones vacances. Ciao.